En joc encara l'Estia Menorca-Burgos, que guanya de moment el Menorca 52 punts a 45, a falta de 4 minuts i poc pel final del partit. D'altra banda, l'Azul Marino ha guanyat l'Alcázares d'Extremadura a casa per 42 punts, 98 a 56, i a la segona FEB masculina el Sant Antoni s'ha imposat al Saragossa per 28 punts, 94 a 66. I en la primera divisió de futbol, el Mallorca ha guanyat el Madrid a Somoix per 2-1. Per demà, temperatures màximes entre 23 i 24 graus, amb vent fluix del sud-oest i un cel destapat. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública. Demà l'informatiu matí a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
El gran polític britànic Winston Churchill deia que l'èxit no és definitiu, el fracàs no és fatal. Allò que compta és el coratge per continuar. I si d'una cosa van sobrats els protagonistes del programa, és a dir, els gestors dels petits establiments comercials de casa nostra, és justament de coratge. Salutacions, benvinguts a l'edició número 83 del programa. Avui, dos emblemàtics més per incorporar la cada vegada més nombrosa llista d'emblemàtics, Xavi.
Hola, Toni, com va? Ho dius bé. Dos establiments més, dos negocis que, com deies també, demostren coratge il·limitat. I començarem amb Mobles Martorell, de Santa Maria del Camí.
Ara jo van dormitoris després de les comunions. Sí? I quan t'ho expliques, perquè la gent fa un racó, o sigui, el que li han arreglat en els nins, compren el seu dormitori. I antes no, antes la gent feia s'entrades, se venien entrades, cantaranos, entrades i tot això, perquè la gent el que vol. I se venia moltíssim, ara no, la gent li és igual.
I després de Mobles Martorell, entrarem al Forn Sa Plaça, del Gaida.
Que fa un negoci amb tanta història és una responsabilitat, perquè aquí s'ha passat molta de gent, el poble ho coneix, és com quasi un referent del poble, aquest forn. Du aquí pues, 125 o 126 anys obert, i bueno, és una responsabilitat.
Tant a Mobles Martorell com Forn Sa Plaça obren puntualment les portes del negoci per oferir els millors productes a la clientela.
Així és, Xavi. De la mateixa manera, nosaltres treballem durant la setmana per oferir-vos aquest programa de reconeixement als petits establiments comercials. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per situar-nos, en Xavi Oliver, en el seu retrat, ens emmarca la història de Mobles Martorell.
Les botigues de mobles són espais on les cases comencen a prendre forma. Més enllà de la funcionalitat, cada peça de mobiliari forma part de la vida quotidiana. Una taula on es reuneix la família, una cadira que acompanya hores de feina o un llit que guarda el descans de cada dia. Durant anys, molts d'aquests establiments han combinat la venda amb la fabricació pròpia, convertint la fusteria en un ofici que donava caràcter a les llars. Són llocs on el disseny i l'artesania es troben i on el tracte proper amb el client continua sent essencial. A Santa Maria del Camí hi ha un negoci que ha sabut mantenir aquesta relació amb el pas del temps. Mobles Martorell. La història de Mobles Martorell es remunta a la dècada dels anys 50, quan Pep Martorell va fundar l'empresa en un moment de reconstrucció i canvi. Aquells anys, el món es recuperava de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, mentre que Espanya es vivia en plena postguerra, amb una economia encara limitada, però amb els primers signes de desenvolupament. A Europa començaven a establir-se les bases de la cooperació que anys més tard donarien lloc a la Unió Europea. I en aquest context, a Santa Maria del Camí, naixia un negoci que combinava fusteria, exposició i venda de mobles. Durant anys, al taller s'elaboraren peces que avui encara es poden trobar a moltes cases del poble. Taules, cadires, llits o armaris fets amb cura artesanal. I amb el temps, el negoci va evolucionar i la fusteria va deixar d'estar activa, però l'esperit de proximitat es manté. Avui és Cati Martorell, segona generació, i el seu marit, Miquel Montesinos, els qui estan al capdavant de l'establiment. Des del carrer Llarg ofereixen una àmplia varietat de mobiliària i decoració a través del catàleg, amb un tracte familiar i un coneixement del producte, que continua sent el seu principal valor. Un lloc on cada peça ajuda a construir espais que, al cap i a la fi, formen part de la vida de les persones.
Cati Martorell i en Miquel Montesinos, ho acabam d'escoltar, regeixen un negoci amb llarga tradició a Santa Maria. En coneixen tots els detalls i tots els secrets, i nosaltres tenim la sort que els comparteixen amb emblemàtics. Per començar, a propòsit dels orígens i l'evolució de Mobles Martorell.
L'origen és que mon pare pues, bueno, va començar a fer de fuster per a una fusteria que per cert era de Llorenç Santa Maria, son pare Llorenç Santa Maria, que sempre diu mon pare que va ser el primer que va sentir cantar, i sempre m'ho deia, jo som el primer que vaig sentir cantar, perquè li deixaven tot sol allà dins la fusteria i se posava a jugar i tal, i plorava perquè volia que agafessin. Va aprendre a fer de fuster mon pare, que va, en aquell temps ja mon pare va estudiar a casa seva, que venia amb un professor, i va estudiar fins a 14 anys o això, i després dels 14 als 16, 17, va fer de fuster. I després se casava un amic seu i li va dir... tu me sabries fer, me podries fer un dormitori? I mon pare va dir sí, i se va posar a fer dormitori, i li va agradar, i li diu, i me faries un menjador? I li va fer menjador, i ja després tothom, la gent s'anava dient, i ja va començar així, mon pare va muntar una fusteria, quan tenia 20 anys, mon pare més o menys, molt jove, i va començar ja també amb un senyor que tenia la mateixa edat que ell, també feia de fuster, i van començar així, i bueno, feia mobles. I després ja va començar a fer el que són portes, finestres, bé, lo d'una casa. Però, clar, mon pare no li donava... Bueno, tenia molta feina, moltíssima, i, clar, mon pare va dir... Pues, clar, no tenia temps de fer mobles, ja, pràcticament... I va començar ja allà a la plaça d'Escaidos, tenia el taller seu. Uh-huh. I després allà, de vora, allà vam anar a Esteso, viure en Esteso, va llogar també un almacén i tenia mobles allà. I jo encara no havia nascut, vull dir, jo ja en tenia 60, així que no... fa molt d'anys. Però vàrem la tenda, amb aquest portal aquí obert, això era que el seu papà es predint de mon pare. I vàrem obrir la tenda pues, fa 64 anys, que tenim aquest portal obert. Però realment que vam moure mon pare, o sigui, mon pare, pues, més de, bueno, millor 70 i pico d'anys que vam moure. El de tot una va començar tot sol, però després ja va començar, jo he dit tantes, amb un amic seu, bueno, un senyor d'aquí, del poble, que tenia la mateixa edat que mon pare, que van néixer el 28, tots dos, i després ja tenia operaris, tenia, bé, qualque, més o menys 6, 7, eh? Sí, a vegades 9 segons, però sí tenien, feia molta feina. I ja t'he dit, el moble, aquí han venut algo, però no... Realment, jo, mobles... Quan era molt petita, t'ha fet amb un pare i havia alguna cosa, però realment aquí ja era tot ja comprat. Clar. Bueno, era fusteria Martorell, clar, i mon pare se'ls enduien els clients i els mostrava mobles. I ja va començar a dur mobles... Bueno, m'imagino que en aquell temps mobles que se feien a Manacor, Claro, després ja quan va obrir la tenda ja anaven a València. Ja ens duien a València i també algo de Manacor, perquè en aquell temps se fabricava a Manacor. Ara no hi ha... No fan molt poca de fabricació, encara posin lletreros i tal.
Na Cati ens conta com es va incorporar al negoci familiar i en Miquel ens explica de la seva banda com va seguir les passes de la seva dona.
Me va passar que se va morir un germà meu quan jo tenia 15 anys. ¿Vale? Entonces, clar, jo feia administratiu. Era quan vaig acabar aquí i me'n vaig anar a fer administratiu a Montesión. Clar, jo me feia ganes per fer administratiu. I jo vaig fer auxiliar d'administratiu. I quan vaig acabar, havia de seguir, però, clar, s'havia mort el meu germà i mon pare me va dir, mem, poso una dona per estar amb ta mare, perquè sa mama estava molt malament, va tenir una pressió molt grossa, i li anava molt malament ja tenir... O sigui, li anava bé tenir obert, però no estava bé, per estar tota sola. I, clar, mon pare estava moltes hores en el taller, i després, clar, se fusteria més servir mobles, i, a més, antes hi havia molta més feina, i, clar... estava menys mon pare aquí i me va dir això i jo no m'ho vaig pensar, o sigui, no vaig pensar, vaig pensar en els meus pares perquè ho havien passat molt malament i realment no me vaig. El que passa que és una cosa que ve nascut i m'agrada molt que ara n'és públic, o sigui, me sent bé, sense meva feina, sí, o sigui, tenia 17 jo quan vaig venir aquí. No, el meu germà va morir als 15, vaig estar 2 anys fent administratiu i en el 17 ja vaig venir aquí. El que és vera, que jo estava aquí i me deien, ta mare no és? I jo me feia una ràbia, jo deia, no vendré res mai, perquè no me deixaven les seves clientes.
Estaven habituades a ta mare.
I devien dir, aquesta que fa aquí, tan jove i no me sap explicar res. I res, i ja des del 17 estic aquí, no m'he moguda d'aquí.
Vaig començar a festejar... Jo som fora poble, però vaig començar a festejar.
D'on ets?
Som Sardina. I vaig començar a festejar i mos varen conèixer bé. I per serenar, mos varen conèixer, jo què sé. I d'allà pues, ja varen començar a sortir. Jo ja feia de fuster, també. També feia de fuster.
Ja cercaves un fuster o va ser casualitat?
No, per ell que cercava, no.
Va coincidir, és casualitat.
Sí.
I ja tot d'una... que ja duia amb ella, perquè ja varen festejar bastant d'anys. Ja varen començar, vaig començar a fer feina en sa sogra, sa fusteria, dins sa fusteria, i ja no vaig mullar, ja vaig seguir fins ara, sí. Bueno, vaig tenir un petit accident, les màquines, i vaig tenir que deixar sa fusteria. Perquè podia fer feina de tot menys de fuster. Això és la seguretat social, bueno, el tribunal metge que me varen...
Jutjar, diguem-ne.
Sí, jutjar. Entonces, pues sí, vaig fer un parell d'anys d'autònomo, però ja vaig quedar tot sol, perquè la vida canvia molt, i entonces jo vaig dir, no, ja no puc estar aquí, jo ja tot sol no puc estar, i jo per agafar un... Jo no coneguent, has d'ensenyar l'ofici, si no, és molt difícil.
Els nostres operaris, mon pare se va jubilar, i clar, com que jo som filla, era la seva filla, doncs pues, clar, m'ho van dir que havien de tancar, o agafar-los tots des de, o sigui, què se diu això?
En
l'antiguedat. I clar, tots eren nins... quan van començar amb mon pare. Sí. I ja eren persones majors. I, clar, són molt d'anys. No m'hagués bastat el que tenien, quasi, per pagar tant d'homes, okay. Saps?
Clar.
I per això ell diu que se va quedar tot sol. Passa per això. Uh-huh. Perquè, clar, em van haver de tancar un any per poder tornar a obrir.
I t'has d'adaptar, costa d'adaptar. Però en aquesta vida tot fa call. Uh-huh. Arriba un moment que t'acostumes i fas de tot.
Jo sóc la que venc els mobles. Realment, me diu ell sempre que és la part fàcil. Home, és més fàcil que no fer la part feixuga que la fa ell.
Bueno, jo també serveix. Serveix
el moble, el
món. Sempre tenc una ajuda, també,
sí, m'entenc.
Sempre tenc un autònomo que m'ajuda i això, o jo li ajudo a ell.
Però, bueno, mon pare deia que s'havia equivocat de feina, que havia d'haver estat polític, això, sempre, tota la vida.
Està molt d'any.
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Jutge de pau.
I no ho deixaven anar-se'n. I clar, mon pare era una persona que tenia, no tenia res seu, tenia molt d'amics i sempre me va ensenyar molt de valors. I clar, jo m'acosta, perquè jo si, per exemple, compro una cosa que no m'agrada, que sé que li donarà problemes, no la puc vendre. O sigui, i això com a comerciante és una merda. Clar. Perdó.
Però tu menges tu, entre cometes, diguem.
I nosaltres sempre el veurem. És que això ho havíem d'haver cobrat. Nosaltres, és que mos han ensenyat un valor. Mon pare sempre volia ajudar. I sempre, i me deia, tu sempre has de fer descompte. No posin més, però perquè hi ha gent que posa més i després fa descompte. No, me deia, tu has de posar una coseta que estigui bé. I sempre has de tenir aquesta cosa de poder fer un descompte en el client. I que el client, per jo, és el principal. I nosaltres sempre, el client, crec que ve, el que ve aquí, torna a venir. Això és la veritat.
Són repetitius.
Sí, perquè, sí. Claro, nosaltres tenim clients i m'ho envien clients. Claro, que és veritat que la gent ara se va menys... S'escola. Però jo, per exemple, gent que ha venguda de Palma torna a venir, saps, que m'han vengut. O nosaltres tenim clients en fora, vull dir, no només, a lo millor de Santa Maria se'n van a un altre puesto i de fora venen aquí, saps? Però, bueno, tenim sobretot clients de Santa Maria, és veritat que torna. Se m'ha mascarat més callada, o sigui, no... Però, bueno, també era molt com un pare, que sempre va tenir escudemple de gent que li pagava a poc, això és ben vera. Sempre vam veure això, no?, tot el que nostre. I bueno, sempre ajudàvem. Era diferent que mon pare, perquè mon mare era més callada, més tímida.
Ensenyàvem l'exemple, idò.
Sí. Mm-hmm. Sí.
I, Miquel, en el teu cas, què vas aprendre dels teus sogres en relació amb el negoci?
Molta feina, molta feina, molta feina. Només pensava en la feina, aquell home. Sempre, 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 sempre. Era un senyor, eh? Era un home que era un senyor. Però la feina, la primer, sí. I ell, quan acabàvem aquí, ara insistiu, vinga, que hem d'anar a cuir garrobes, hem d'anar a cuir maldes, hem d'anar... I tot, tot, ho feien tot. Si agafaven el taller, tots del taller on anàvem a cuir maldes i garrobes, i el que fa i falta.
Sense aturar.
Sí, li agrada molt. També era un home que també, a part de la feina, li agradava molt el camp, la terra... Li tirava molt tot això, els animalets, sempre. Era un campechano, senyor, per jo.
Que jo era petiteta i mo mare ja me donava un pedaç i me deia, han d'espolsar. I jo espolsava la tenda, que no sé com l'espolsava, però bueno. O feia dissabte en el meu quarto i jo no els he mandat mai a les meves filles. Agafo un pedaç i feia-ne't. La mama és que mandava molt. Era molt una persona molt... M'han donat el sentit que ella feia feina i m'ho feia fer tots. Sí, entonces, claro, jo, malament, si hagués mort el meu germà i fos fill única, no me van tractar mai com a... O sigui, m'han donat tot. Jo els he dit tot a mon pare, tot. O sigui, mon pare també deia, mentre jo dugui un duro per anar a fer un cafè, o sigui, per anar a fer un truc amb els seus amics, no volia res més, però m'ho han donat tot, ho sap, tant ell com jo, m'ho han donat. Mon pare no tenia res seu. I jo no puc dir que són d'aquests pares. Esperaré que jo no hi sigui per serenci, mai. O sigui, nosaltres som tots units. I jo no, i nosaltres mos han criat així les meves filles. Les meves filles són així. Sí, jo ara les meves filles, nosaltres, els he donat tot el que per a mi més.
El negoci dels mobles ha evolucionat i molt amb els anys. Quins productes es venen a dia d'avui? Quina és la clientela de mobles Martorell i les tendències cap a on van?
Nosaltres hem hagut de baixar la qualitat del moble perquè, clar, si no, no vendrien res. Evidentment, hi ha gent que té, molt de, que té dos bes i es gasta alguna cosa més bona, però hi ha gent... que no pot arribar, no? I, claro, intentem tenir un moble que no ens doni problemes, però no ja el moble el que és massís, ja no hi ha pràcticament... Jo té, o sigui, puc servir moble massís, perquè tenc fàbriques que encara funcionen. Jo tenia moltíssimes fàbriques, tot això estable de catàlegs, i m'he quedat amb poquets, perquè, claro, anem a que no m'ho doni... problemes, perquè lo principal, però jo la gent l'he de veure pel carrer i no he de cotar el cap, perquè ja no és que m'interessa, o sigui, jo vull guanyar dobles. Claro, però el nostre, de totes maneres, el moble se guanya poquet. No és un... Si com, per exemple, la fusteria se guanya dobles, se guanyava dobles, o la roba se guanya molt de dobles, en el moble no. En Somable no és una... O sigui, un producte que se guanyi molt de topes, saps? No pot carregar el que... I si carregues això no vendria res. Clar, tot ens hem de conformar en guanyar poquet, però no tenir problemes. I, clar, si avui en dia se ven, se me la mina. El que passa que la gent se pensa a vegades que compra me la mina i no compra me la mina. Nosaltres aquí sí. O sigui, jo paper aquí de dins no en tinc. Si me dono compte que he comprat paper, perquè a vegades, com que tu compres damunt un mòbil, damunt un ordenador o damunt un catàleg, representant no t'ho explica bé, i a vegades pues, el meu home me diu o jo mateix que t'acosta, sabreu, ui, això de paper, intentes pues, no tornar a comprar.
A part d'això també, sofàs i colxons i...
Però bueno, i... que el moble de... s'ha baixat moltíssim. S'ha que t'agradaria. No, nosaltres venem de tot. O sigui, jo tinc un... Puc vendre un moble de, jo què sé, de 3.000 euros i puc vendre un moble de 100. Clar, clar. Vale? Lo que passa que, clar, ja me diuen un armari de 100 euros. No.
Armaris, també.
No, perquè nosaltres els anem, els servim i els muntam. I no cobram per servir, per muntar. Vale?
Ja va incorporat.
Ja va incorporat. Entonces, què passa? Que jo, no, claro, si sí que sí que no guanyes poc, amb un armari és el que guanyen menys, perquè, clar, de moltes hores de muntar i no pots cobrar, ses, o sigui, nosaltres no cobrem. Sí, decoració, llençols, tenint coixins, bé, de tot. Lo que és, i, claro, malament jo a dins la tenda no ho tingui, jo ho venc, perquè damunt catàleg se ven. Clar, jo m'ha dit gent, és que he anat a Manacó i per vendre, per comprar Manacó damunt catàleg, t'ho compra tu. Claro, és vera que ara se fa feina molt amb un catàleg. Antes no. Nosaltres, de fet, nosaltres allà darrere, mon pare va fer una finca, que ara jo, nosaltres hi vivim, perquè davant van, que era una tenda, amb 100 metres d'exposició de dalt i 50, va, 150 metres d'exposició. Tomes de mobles. I, claro, jo venien els clients, la tenda és petita, i li dèiem, pues no enganem, i m'anàvem allà darrere i li mostràvem al client. Claro, se venia el que havia dins la tenda. Si havia, nosaltres muntàvem tots els dormitoris. O sigui, tenies a la millor 10 dormitoris amb armari, perquè en aquell temps... I la gent me deia aquest. I nosaltres el desmuntàvem i li duíem al client. Claro, què feien? Hi havia, a la millor, hi havia sofàs de petita, que hi havia escai i vellut. I la gent deia, vull escai o vull vellut. Hi havia dos modelos. I tu deies, se pot fer marron, en granat, en verd. Ja està. No hi havia res. I la gent encantada i se duia. És que tu tenies a tenda. Qualcú deia, no, vull esperar perquè vull en verd. Vale, esperava. Però normalment se venia el que hi havia dins la tenda. I ara el que van dins la tenda, no. Molt poc.
Catàleg, essencialment.
Perquè la gent diu, jo tinc...
Vull d'un altre color.
Sí, i, claro, és vera que la meva tenda no és una tenda, com, per exemple, tendes de Palma, perquè, claro, la gent passa, s'atura, toca el moble, l'op, se seu, aquí no. Saps que tu, és un moble que tu pots entregar perquè està perfecte. Però, clar, costa tenir molta exposició per... Bueno, molta. Tenim exposició, però perquè va venir a una butaca i te diuen, no, aquest color no, vull un poc més oscura. I és realment la mateixa. Però, clar, l'has de tornar com anar. Clar. I tot abans de com anar. Jo antes venia molta decoració, perquè la gent, la veritat que, venia, que ara, fa un parell, dos o tres anys, que ha baixat molt la venda. Perquè la gent no té dobbes. I la gent major, per exemple, es guarda.
El que pugui passar.
Sí, o per ajudar els seus fills. Que això, molta de gent. I, claro, se ven a la gent jove, i la gent jove té ganes de comprar, però no té dobbes. I se nota. Claro, la gent compra menys. Però molta de gent te diu per pagar a poc, no volen anar tampoc en els banys, i també jo ho faig a segon...
Que pugueu us adapteu, no?
Un poquet. No és una cosa habitualment que jo faig, però hi ha gent que si són clients, que ja els seus pares saben que són de tota la vida i sé que mos pagaran, clar, te pots equivocar, qualcú mos hem equivocat. Abans podries dir, se ven el moble per les comunions, se ven a cara primavera i se canvien les taules, jo què sé, se canvien els colxons, se canvien, pues, sí, les taules de centre... se fan mobles de terrassa, se fan demanen altres coses. I ens hi vam, pues, a lo millor... Pues,
antes de Nadal, Setmana. Ara s'animarà un poquet i llavors l'estiu també una altra mica.
Sí, però antes és veritat que passes com... Ara jo van dormitoris després de les comunions.
Ah, sí?
Sí, i quan t'ho expliques, perquè la gent fa un racó, o sigui, el que li han arreglat en els nins, compren el seu dormitori. I antes no, antes la gent feia s'entrades, se venien entrades, cantaran les entrades i tot això, perquè la gent el que vol. I se venia moltíssim, ara no, la gent li és igual. Després se venien molt de dormitoris cars i colxó molt barat, perquè la gent era el que no volia. I jo, no, jo de pasquear de dormir, deia, bé, m'abasta que si no m'hi te compraven un dormitori de 3.000 euros i després un matalàs de 200. I jo deia, com pot dormir? No me quadrava, però és que era així. Ara no, ara la gent vol el que és un bon matalàs, o sigui, un bon llit. Això sí, que és veritat que se van més colxons i canapés, sobretot, no?
Sí.
Se van més canapés que llits, claro. Canapés i matalassos, perquè el que la gent seu. I claro, i això fas perquè la gent també ha de descansar.
Què va suposar per a Mobles Martorell haver estat distingit amb el distintiu emblemàtic?
Bueno, pues jo li agraeix, perquè considero que és vera, que hi ha molt de negocis que de pares a fills... I t'he dit jo que no tot sempre és tan guapo.
Home, sí, és una satisfacció, no?, tenir un premi per els anys que dus fent feina i això. No està malament.
Me va fer com a vergonya d'anar a cercar inclús això, perquè jo veia més que era, per exemple, mon pare, que és més emblemàtic.
Hi haurà relleu familiar el dia de demà a Mobles Martorell?
Tenim dues netes, tenim una de 13 i tenim una de 8.
Ja sou padrins, tan joves.
Sí, una de 13 i una de 8. I la de 8, clar, que és petita, també diu... Jo me quedaré a la tenda, claro, ella ve aquí i passa un gust, i claro, i juga a vendre i comprar i tot això. Clar, sí, però no hem inculcat cap de sordó en altres. La petita li agrada molt la terra i és enginyera agrònoma i fa feina aquí a Tatsa, perquè és de govern balear, i està aquí encarregada de les illes balears, però bueno, a ella li agrada el camp i sempre el camp. I la major va fer relació laboral. Però vull dir, no...
Les netes, idò, no?
Sí, és que, per exemple, jo... Possible. Jo m'agradava baixar aquí i vaig ajudar a mo mare. És que jo no va ser una obligació.
Per acabar, en Miquel ens conta una anècdota tan curiosa com real.
Ara mateix, una parella me va deixar un dobbes a deure fa 20 anys.
20 anys del deute?
I jo no confiava en això. Mira, i l'anècdota és aquesta, que diu... Ara he venut a casa i t'acabaré de pagar el que te dec. I això, però jo és una anècdota de dir, jo no confiava mai en aquesta persona. Perquè també devia tenir remordiment de perquè m'havia deixat sense pagar, acabar de pagar.
Devia ser una quantitat important.
Sí,
no?
Sí. Bueno, important. Fa 20 anys era molt important perquè teníem homes fent feina i això... Ara no és tant, però en aquella època sí. I ara, i aquesta és l'anècdota que dius, mira, no confiava.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
El forn se plaça, li correspon el segon retrat del dia. L'ha preparat, és clar, en Xavi Oliver.
Els forns del poble són espais on el pa es converteix en identitat. Més enllà de l'aliment, el pa forma part del ritme quotidià. del matí que comença amb una barra just acabada de fer, de les festes, de les trobades i de les taules compartides. Dins aquests obradors, el temps es mesura amb fermentacions lentes, amb la calor del forn i amb l'experiència de qui ha après l'ofici amb els anys. Són llocs on la tradició es manté viva gràcies a una manera de fer que combina constància, qualitat i respecte pel producte. El Gaida, a la mateixa plaça del poble, és un forn que ha sabut conservar aquest esperit al llarg del temps. Parlam del forn de plaça.
A plaça, avui a tothom, sa gent que no m'agrada massa i sa gent que més estim del món, a sa mateixa plaça.
La història del forn de plaça remunta aproximadament l'any 1900, quan Bartomeu Tomàs va fundar el negoci. Aquells anys, el món vivia a cavall entre dos segles, amb grans canvis tecnològics i socials. Era el temps de la segona revolució industrial, amb l'expansió de l'electricitat i els nous sistemes de producció. A Europa, moltes ciutats creixien i es transformaven, mentre que a Espanya, el país avançava amb incerteses després de la pèrdua de les colònies a finals del segle XIX. I enmig d'aquell context, a la plaça d'un poble mallorquí, es començava a coure pa, a un forn que esdevendria part de la seva història i que faria pa pràcticament sense aturar durant 126 anys. Amb els anys, el negoci va passar per diverses mans, del fundador el seu net, Guillem Tomàs, més tard a Rafael Alabarça i des del 2019 és Jordi Llompart qui n'està al capdavant. Antigament, les ensaïmades del forn s'enviaven en grans quantitats a la península i avui continuen sent una de les seves especialitats, amb diferents farcits, com crema, nata, nous o xocolata. El forn ha estat reconegut amb el premi La Llesca d'Or, que el distingeix com a un dels millors elaboradors de pa de les Illes Balears. I adherit a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, ofereix amb coques, panades, coca-rois, rubiols i una gran varietat de pastisseria artesanal la felicitat al poble. Des de la seva ubicació a la plaça i amb un obrador que encara conserva elements d'altres temps, el forn de plaça continua fent del pa una manera d'explicar la vida del poble.
Forn sa plaça, com hem escoltat en el retrat, té una història marcada per distints propietaris i èpoques diferents. Al llarg de més d'un segle de trajectòria, aquesta història està plena de vicissituds de tota casta. Nosaltres hem entrat a l'establiment per treure'n els secrets de la longevitat i la gran reputació que té entre la clientela i entre els algaidins. Els nostres interlocutors en aquest viatge radiofònic són en Jordi Llompart, propietari actual, i Naraceli, la seva mà dreta. Per entrar en matèria, li demanam a en Jordi què ens pot contar dels primers temps del forn, és a dir, de l'origen.
Se va obrir aproximadament l'any 1900, no se sap exactament, per en Guillem Tomàs, que després va passar en el seu fill, Tomeu Tomàs. Ja vaig arribar l'any 2019, que ho vaig agafar jo. A banda, jo també havia duit en Tomeu a la Barça. I, bueno, l'any 2019 vaig començar.
Recorda perfectament com va ser la seva incorporació a l'establiment. I ja posats, en Jordi també ens contarà un canvi de rumb que va decidir ell mateix en un moment donat.
Bé, jo va ser arrel que vaig començar en el Font de la Creu. Vaig estar 2 anys fent feina amb en Joan del Font de la Creu i després aquí en Rafael va deixar el forn i me vaig decidir i vaig provar i bueno, i bé, fins ara. Bueno, quan vaig decidir agafar-ho, que vaig venir a veure-ho i era una sensació estranya. Hi havia gent que m'animava a agafar-ho, hi havia altra gent que no m'animava tant i va ser un pas difícil. Agafar un negoci amb tanta història és una responsabilitat perquè aquí s'ha passat molta de gent, el poble ho coneix, és com quasi un referent del poble, aquest forn. Du aquí pues, 125 o 126 anys obert i bueno, és una responsabilitat. Quan el vaig agafar estava un poc assustat perquè no sabia molt bé com prendia. Duia una temporada que no anava molt bé antes de que fos jo i bueno, s'havia de tornar a llançar i la veritat és que de molt aviat la gent va respondre molt bé. Varen guanyar un concurs de pa just no fa ni un any que havia agafat el forn, van tenir el premi tenir el millor pa de Balears, també això va ajudar molt. Varen començar a fer un pot de reparto de pa a restaurants i a fora del Gaida, per Palma també, bars, panets i tal, i va ajudar molt aquest premi perquè mos van conèixer i mos van començar a demanar més gènere, va haver de posar més gent, pasteler que no en tenia, i bueno, a poc vam anar sumant. Jo quan veig que fas forn, volia fer de forner, i va arribar un moment que no tenia temps de fer la meva feina. Bé, la meva feina se va canviar per el papeleo, i me vaig cansar de tant de trull, de problemes, i vaig començar a decidir llevar un pot de feina i anar llevant gent fins que varen quedar dues persones.
És una cosa que hagis volgut mantenir intacta o cosa que hagis volgut modernitzar d'ençà que tot ho traspassaren?
Bueno, ho he deixat en el forn més o menys com estava abans, com el vaig agafar jo, i pràcticament no hem fet canvis. Hem posat alguna cosa més de maquinari per la comoditat de la feina, però de cara al públic, la tenda i tot això més o menys està igual que abans. De tot d'una, érem jo i una altra empleada, la dependenta, però vaig haver d'anar agafant gent. Després d'arrel del premi vàrem arribar aquí 11-12 persones fent feina, entre repartidors i gent sobrador i dependentes i això. Això sí, que va arribar un moment que ja massa trull, vaig arribar a estar com saturat de... Jo no feia feina quasi de forners, tot eren pedidos, facturació, i no m'agrada. Aquesta feina no m'agrada, i vaig començar a ratear, i en el final m'estimo fer feina jo tot sol, amb una persona qui s'atenda per despatxar, i estic molt més tranquil.
Tu fas feina sobrador, i aquesta persona que t'acompanya, que és, que nom?
Naraceli, fa feina aquí a s'atenda, despatxant.
I si són dues persones, vos han de quitar dues persones, però per decisió...
Per decisió meva, sí, perquè massa trull. Va arribar un moment que jo estava saturat.
En Jordi ens explica de tot d'una, amb detall, quines són les característiques de l'espai on fa feina i, en definitiva, de tot el local. En aquest recorregut coneixerem Naraceli, treballadora de la casa.
I entrem en el despatx de la tenda, que tenim unes vitrines de salat, una altra de dolç per fred... També tenim begudes, ara últimament hem posat una cafetera, si vol venir qualcú a fer un cafè, també, les dues tauletes. I
trobam aquí en Araceli.
Trobam en Araceli, entrant a la tenda.
Bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, amem. És una responsabilitat despatxar i fer feina en un comerç que és emblemàtic?
Sí, molta. Molta responsabilitat, perquè són... Bueno, perdó por meu... mallorquí, perquè no, són gallega.
No, però el xerrau sí, bastant bé, sent gallega.
Però intento xerrar com ho puc. És una responsabilitat molt gran, pues, perquè té molts anys. Jo ja havia treballat antes de que con Jordi, con Rafael Alabarce, durante 2 anys, casi. Luego me fui, por motivos míos, y volví, pues, con Jordi, me dio la oportunidad de volver. Y claro, volver a cuidar a esa gente toda que habías dejado, gente que sabes que hace... Muchos años que viene aquí desde que es muy joven. Gente desde que es niña.
¿Y qué es lo que más demana esa gente? Los gaidins, en el fondo de esa plaza.
El pa. El pa es lo que más demana. Nuestros tortells, cocorros, panadas. El género más típico d'aquí.
¿Quant d'any fa que ets aquí? Vull dir, fent feina en el forn.
Jo ara fa un any, just.
Ah, però abans no feies feina també?
Fa 15 anys que havia fet feina. Me paré y luego volví con Jordi. Ah, no, bueno, 2 veces, claro.
Sí, al principio. Cuando abrí estuviste también, porque abríamos por las tardes,
sí,
y tú estabas de tarde.
Sí, el COVID.
Luego, cuando el COVID, cerramos por las tardes.
Ah, sí, però coneixes les entranyes d'aquest forn d'ençà fa una 20 anys, pràcticament.
Quasi de fa 7 anys, sí.
Molt bé, de la sèrie, deixant despatxant, que sí. Per mi m'han de mostrar aquí sobrador. Gràcies. Amén, què tenim per aquí?
Sobrador. Bueno, entrant aquí a Sobrador tenim, bueno, les taules de feina. Opa. Les amassadores, on feim la massa d'espà i les panades i totes les masses que feim. I un moble per posar espà quan el feim. Posem la pasta, bueno, els pans bolejats, formats a dins el moble de fermentació, i els deixem aquí el seu temps de fermentació. Són 2-3 horetes. I després enfornam.
De llenya és el forn?
El forn no és de llenya. Aquest ja, bé, se va posar fa més de 70 anys, ja varen llevar el que hi havia de llenya, i ara tenim aquesta altra, que és de dièsel i elèctric. Té les dues coses. És un forn de dos pisos, de pedra reflectari, que va molt bé. Per l'edat que té, va molt bé encara.
No, i panades, veig que aquí, en Araceli, ara just ha entrat a continuar una panada que tenia mitges.
Sí, estem que té quanta qualque estona en Araceli, pues entra i m'ajuda a fer panades o a fer un pot de feina aquí de dins. Podria ser que fos des principi, que és molt antiga, però no ho sé.
Com et sembla que hi ha fet sopes? I per què serveix?
Per fer les sopes mallorquines, per fer una màquina que fa les llisques molt primetes, d'espà per fer les sopes.
Me la pot mostrar?
Sí. Bueno, aquesta és una màquina que li poses espà, aquí enganxat en aquestes puntes, i va rodant la cuchilla aquesta i va avançant uns 2 mm cada volta i fa llesquetes primes de 2 mm fins que s'acaba el tros de pa. I, bueno, té un motor que és des principi de fa molts anys, aquest motor, i encara aguanta.
I te'l vull mostrar.
És la més antiga, la màquina més antiga que tenim aquí.
I creus que aquesta, quan se va inaugurar el forn, és la mateixa?
Podria ser que ho fos, perquè és molt antiga.
I va tenir una corretja que va amb el motor i això va tant espà molt fi per fer sopes.
Sí, talla espà fi per fer les sopes mallorquines.
I en veneu de pa de sopes?
Sí, en venem bastant de pa de sopes. Sobretot quan comença a fer fred, que la gent s'anima a fer sopes. En l'estiu no se ven gaire, però en l'hivern sí, se fan bastantes sopes.
Els productes resultants de la feina feta al forn sa plaça són immillorables. I, per cert, reconeguts tant per institucions com per clientela.
Més o menys feim els mateixos productes que hi havia abans, el producte típic mallorquí, pa moreno, pa blanc, pa integral, pa centeno, panades, coquerrois, coques de verdura, de trempó, pràcticament lo típic mallorquí. I a temporada, llavors a temporada les festes, per Pasco, això fem rubial, crespells, per a Nadal i els Reis, tortells i coses d'aquestes. Tot el que més fem, el que més sortida té aquí en el fons de plaça, és pa blanc i pa moreno, en diferència. Però també barres i panets, llonguets i gènere d'això també en fem. El producte que defineix més aquí és el pa moreno, és en el que varen guanyar el concurs, i és el pa que més se ven.
Què pot oferir un forn tradicional com aquest, emblemàtic, que no pugui oferir, per exemple, una gran cadena o un pa de menjinera?
Bueno, és molt diferent. L'elaboració dels productes que feim nosaltres, els feim en els seus temps de fermentat, de repòs, perquè surti un producte de més bon gust, de més qualitat i aguanta més. Un pa fet així industrialment, el fan a lo ràpid i quasi fermenta dins el forn.
I se nota.
Se nota molt la diferència, sobretot en la digestió que tens després, que si te menges 4 o 5 llesques d'un pa moreno ben fet, ben fermentat, en el seu repòs i tot això, no te cau feixuc. Tens una digestió bona de fer. I si menges molt de pa d'aquest industrial, te cau feixuc, inclús te pot caure malament.
Creus que la gent jove, que la gent que pujarà, perquè el migrant morirà, és la llei de vida, valora prou el producte ben fet com aquest, com per venir-lo a comprar en lloc d'anar a un lloc més barat o més ràpid?
Bueno, hi ha gent que sí que ho valora, hi ha gent que no tant, hi ha de tot. Segon també el costum de cada casa, hi ha moltes cases que tenen el costum de sempre comprar pa en el forn i segueixen la generació comprant el pa en el forn. I també hi ha molta gent nova que ja venen de fora, que molt van directe a la baguette de supermercat. I, bueno, qualcun que ve el convencem perquè s'endugui pa de forn, que, bueno, sempre és millor, i qualcun torna, i molts tornen, però bé.
Molt.
Hi ha de tot.
Los convenzo bien,
jo. Hi ha de tot, sí. En Araceli té molt d'arguments per convèncer els clients que tornin.
A mi, Araceli, t'imagina que jo som un client jove que diu, man, vull un pa, però no ho tenc tan clar. Què me diries?
Bon dia.
Que se menjaria més barato.
Què t'agrada menjar de pa?
Jo un baguette, m'agrada.
Jo te vull donar que este pa blanc, nostre, te vull, sí. És més, te vull tallar un i lo vas provar.
Molt bé. I almenys amb aquesta talleta ja el recompens.
Ja està.
A Vox, si totes són gratis, ja li agrada.
Bueno, però... No, no, alguna vegada he donat un petit i diu, toma, quiero que lo lleves i lo pruebes.
I tornen.
És una molta gent ha tornat i li me dice, es que quiero pa integral, però quiero que este de barra. I jo li he dit, no, de eso no tengo.
tengo que este pan integral, no el trofeito, no el tomayuki. Bueno, no quieren otro pan a día de hoy. Y me lo dicen, es que no quiero otro, quiero este. Y antes no encargábamos tanto pan, ¿verdad?
Sí, el pan integral ahora... també és un producte que ha augmentat molt perquè sabeu que agrada a la gent. Al principi fèiem dos o tres pans integrals per provar i ara estan fent una dotzena de pans mitjans i un parell més, més grossos i se venen cada dia.
La Llescadó.
La Llescadó molt va ser el premi de tenir millor pa de Balears l'any 2019, a finals... No, però, sí, 2019 o 2020, que eren... Que un any no se va fer i se van juntar dos anys i feien 2019-2020 junt. I, bueno, arrel d'aquest premi va començar a venir moltíssima de gent de fora a provar el pa d'aquí.
També estàveu adherits a pa d'aquí, forn i tradició. És a dir, què implica això en el vostre dia a dia?
Bueno, sí, estàvem adherits a pa d'aquí... és una plataforma que ajuda a promoure el producte local i, bueno, fan ajuden a fer propaganda dels fons i ens fan qualsevol... La gent ve molt, també, fan la xerradeta, passant el rato, i també en Araceli també molt simpàtica, i ens agrada quedar una estona, xerrar, fan un pot de tertúlia, venen un parell d'amics a la vegada i queden aquí fent un pot de trull, un cafetet... i passen també qualque estona aquí entretenguda.
Perquè, clar, la clau de que tot això tingui vida no és només, no és només que tenim el producte, sinó també una bona atenció.
Sí, ha d'haver una bona atenció, ha d'haver qualcú un poc que tingui un gust i tracti bé la gent.
Qualcú com Araceli. A mi, Araceli, quin és el secret perquè la gent estigui content a part de fer bon pa?
Consentirlos, quererlos y atenderlos con todo el amor y cariño que se puede dar al cliente. No hay otro secreto.
Es decir, que en Jordi se encarga un pot de spa y tú de ser bien contenta.
De ser bien, sí. Bueno. De quererlos mucho para que vuelvan siempre. Y ha habido la generación de siempre que yo he conocido. Han venido sus hijos, han venido sus nietos y ha venido mucha población nueva al pueblo. Y sí que veo mucha gente nueva. Sí, que, o sea, familias que han venido a vivir al pueblo y sí un poco del modelo de otro tipo de cliente nuevo, de gente nueva, tanto gente de la península como mallorquina, de Palma, de otros pueblos, sí.
Pues se continúa comprando pa, ven igual.
Se llen quiere pa de for.
Pa de for.
No quiere pan de gasolinera, ni quiere pan de supermercado. Que siendo el fondo de toda la vida. Que la gente venga y quede con sus hijos o sus nietos y diga, mira, ¿qué compraba yo el pan con los abuelos o con tal? No sé, para mí me parecería súper bonito, porque a veces me pasa y hay a lo mejor niños que yo conozco de que eran pequeños y ahora los veo y tienen pues 26 años, 27, están casados y tienen sus niños. Y los veo que venían con sus abuelos, que han venido con sus padres y ahora vienen con sus hijos. Entonces para mí es de coño... Mira cuánta gente, ¿no? Que cómo cambia, como generación tras generación y siguen viniendo.
Se llega un día por el pan, ¿no?
No.
Bien, porque es
dedicar. Bueno, no,
sí, ha canviat de propietari, el pa ha canviat un poc, sí, però sí, bueno, sí. Intentant fer-ho el més bé que podem.
Home, tenir el millor pa de Mallorca, eh? Que quede bé, constància, i unes ensaïmades molt, molt bones.
Com es va viure al forn sa plaça l'episodi de la Covid?
Just després d'haver començat, dos o tres mesos després, ja estàvem en sa Covid.
I com va ser això?
Bueno, esta temporada del Covid van haver de fer canvis. Repartíem a domicili, perquè clar, sa gent, quan després va haver el confinament, que sa gent no sortia de casa, i varen decidir repartir a domicili. Repartíem al Gaida i en els pobles del voltant.
I subsistint.
Sí, anàvem cercant opcions per poder seguir endavant.
Per a molts petits establiments comercials, el relleu generacional per tirar endavant el negoci esdevé difícil. Com serà en el cas del forn sa plaça?
És difícil trobar un relleu. Jo també, només per trobar gent que vulgui fer feina al vespre, ja és molt complicat. I més, si és qualcú que vulgui agafar un negoci, que estarà cada vespre... és més difícil. Si és com empleat i te canses, pues te'n vas i ja està, però jo no me'n puc anar. Bé, me'n podria anar, però no és pla.
I a quina hora heu aixecat avui, per exemple?
Normalment començo a les 12 del vespre. El dissabte vespre que faig lo del diumenge, pues començo una hora o dues antes, És el dia que hi ha més feina i hem de començar més prest.
I acabes a les?
Cap... No tenc una hora de què va. Hi ha dies que a les 9 o les 10 des de matí puc anar a dormir dues horetes i hi ha dies que he de quedar fins que tancam a la 1:30.
Clar, i després dies que tancau aquí, que són les...
Aquí tancam els dimecres i els dijous.
Pot dormir com quina hora?
Normalment sol que aprofitar per descansar aquests dos dies, per avançar hores de son.
Però no vaig girar, avui dormir més però no te costa.
Costa un poc, fes canvi, però bueno, es cot cervesa. També els dies que tenc tancat també quasi sempre venc que fer qualque cosa, aprofitant per adelantar feina de panades i coses d'aquestes que poden congelar cru per després cobrar-ho. Aprofitam aquests dos dies per adelantar feina. Jo crec que serà complicat trobar un relleu després per seguir... no només en la font de plaça, que en els negocis així de sobretot fons de diferents pobles, és difícil trobar un relleu per seguir. Ja tenc el meu fill, que ara té 12 anys i ve qualque estona i disfruta de fer pa i ara pres a fer ensaïmades i se passa bomba. Vaig dir, no te convé agafar un forn. Estudia. M'apareix molt bé que t'agradi i que facis el que trobis, però estudia i si pots fer feina de segut, ha de el que t'agradi. Però un turno de vespre amb tota la responsabilitat que hi ha i pot tens que tens per tu, jo no li aconsell.
Tienes que amar la professió. Amar la professió, si no, no te metes.
Pentura sí que voldrà seguir, però no ho sé. Ja ho veurem. També se poden fer canvis en la maquinari, la manera de fer la feina, amb mobles de fermentació, però clar, s'ha de fer una inversió molt grossa per poder fer la feina a l'hora baixa, deixar-ho fermentant i venir de matí a coure. Se pot fer, però també és una inversió grossa.
Per acabar, en Jordi i en Araceli, tan benvinguts en el forn com davant el micròfon, raonen la importància del distintiu emblemàtic amb anècdota inclosa.
El distintiu d'emblemàtics deu fer un any i mig, aproximadament, que mos varen donar el distintiu aquest.
I quan te'l donaren, bé, quin és el procés fins que te'l donen? El van sol·licitar, te'l van telefonar directament...
No, bueno, vàrem venir de l'Ajuntament a fer-nos una sèrie de preguntes dels anys que feia que el forn obert, dels productes que fèiem, i, bueno, arrel d'això vàrem decidir que entràvem a dins els establiments emblemàtics pels temps que fa que està obert i pels productes que se segueixen fent aquí típics.
I quan vos diuen això, què sentiu? I quan vos diuen que sí que ho sou, com vos veus?
Bueno, és una alegria saber que t'han donat l'insígnia d'emblemàtics. Això no és tothom que pugui gaudir d'un reconeixement així.
I va començar a venir més gent?
El distintiu d'emblemàtic no, perquè no se va fer tampoc massa propaganda, se va anunciar i això, però no va ser un augment de clients notable.
Un orgullo molt gros, molt grande, muy, muy grande, sí.
Així podeu dir, jo faig feina en un comerç emblemàtic.
Sí, perquè demà he conegut a la dona des de fons i viene a comprar aquí pa moltes vegades i s'ha rebut amb ella, em conta cosetes i és interessant.
Mos conta anècdotes sí, de quan sí, ella sí. Era jove.
Sí, més que nada, sí.
Anècdotes com, per exemple...
La carretilla quan llovia.
Sí, el que me'ls conta és una carretilla que hi ha molt bé, que encara està en el pati i quasi només queden les rodes, que són sí. De ferro. Perquè era una estructura de fusta que està ja mig sí. Desmuntada i rompuda, i mos conta anècdotes de la carretilla, que duia la farina de la part de darrere amb una rampa que quan plovia patinava i sí, coses així sí, de històries de fa molt d'anys, ja, això.
Sí, que ara no me'n recordo ninguna. Aquesta, perquè és la que més gràcia me fa.
Crec que si ho veus ara el fundador del forn, bé, jo crec que estaria content de la feina que seguim fent aquí i dels productes que seguim oferint en el poble.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I fins aquí el programa d'avui, l'edició número 83 d'Emblemàtics. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per haver volgut conèixer la història de Mobles Martorell, de Santa Maria del Camí d'una banda i de Fons a Plaça del Gaida de l'altra. I gràcies també una vegada més a tot l'equip de professionals que fa possible setmanalment Emblemàtics. En primer terme i sobretot en Xavi Oliver per la tasca de producció, entrevistes i retrats. I com si no, també la nostra gratitud per la feina a les vies del so de Toni Cardell i Lluís Fortesa. Us deixam per acabar amb la cançó titulada Pan con aceite y azúcar d'Àlex Ortiz. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Canciones al niño de Dios que ha nacido. Que los villancicos no se pierdan nunca, que se los aprendan las niñas y niños, mientras comen pan con aceite y azúcar.
Canciones al niño de Dios que ha nacido, que los villancicos no se pierdan nunca, que se los aprendan las niñas y niños, mientras comen pan con aceite y azúcar.